Tenim secció de cinema fins al punt de les 12 del migdia amb l'Òscar Royo. Bon dia, company.
Bon dia, Àlex.
Què tenim? Tenim estrenes a Cinemes Illa Carlemany, que són dues. Tenim una proposta de l'Aliança Andorrano-Francesa, també a Cinemes Illa Carlemany. Ja són tres coses. Tenim dimecres que ve Cineclub de les Valls, ja són quatre pel·lícules. Parlarem, evidentment, de tot el que continua a Cinemes Illa. Tenim una banda sonora amb la que acomiadarem i tenim també informacions del món del cinema que ens porta l'Òscar Royo.
Hi ha 7-8 coses que han sortit aquesta setmana.
Per on arrenquem?
Doncs mira, si et sembla, la primera estrena, perquè està tenint unes crítiques brutals, especialment als Estats Units, que són molt, ja ho saps tu, de mirar-se el Malik i es compra cap a casa, però diuen que seria, doncs estaria al nivell d'un Superman o d'un Batman. És Shazam, una fusió entre acció, fantasia, ciència-ficció, pel·lícula evidentment nord-americana, dirigida per la David Sandberg, amb el Zachary Levi, el Mark Strong, el Jack Dylan Geyser i també la Grace Fulton. A veure, pel que explica una miqueta la crítica, doncs tots portem un superheroi a dins, només es necessita potser un pelet de màgia doncs, per treure-ho a la llum. I en aquest cas és la història de Billy Baston, un nen d'acollida de 14 anys que ha crescut als carrers i que quan crida la paraula Shazam doncs es converteix en un superheroi adult. Són dos actors fent, si vols tu, el mateix personatge. Un és el nen, l'altre és l'actor adult. I tot això doncs per cortesia d'un antic mag. Dins d'un cos, ja ho veureu, musculós i diví, doncs Shazam el que fa és amagar un cor de nen, d'aquí que moltes coses no li acabin de sortir bé al principi. Clar. Tot i així, el millor és que en aquesta versió d'adult aconsegueix realitzar tot el que li agradaria fer a qualsevol adolescent amb superpoders, és a dir, divertir-se amb ells, volar, tenir visió de raigs, disparar un raig amb les mans o fins i tot en algun moment saltar-se un examen de socials. Que menys tu, que ets el seriós del programa, tots ho hem fet, sense tenir poders. Doncs Shazam posarà a prova els límits de les seves habilitats amb aquesta inconsciència que deia pròpia d'un nen, però necessitarà també dominar ràpidament aquests poders per lluitar contra unes forces letals, forces del mal, que controla un tal doctor Tadeusz Sivan. Hi ha algun moment amb algun gag divertit també a la peli? Jo no sé si tu de jove ets habitual d'això o no, jo ho havia sigut, de portar pantalons de peto.
No.
O fins i tot un traje d'esquí. No sempre és fàcil fer algunes funcions que et demana el cos,
sí,
segons com vas
ho
vestit.
Ho sé, ho sé, ho sé.
I a vegades amb un traje de superheroi tampoc.
És veritat.
Va una mica per aquí també.
A no ser que facis com el Superman i botis els calçotets per fora.
També, també.
Que llavors ja la primera feina ja la tens.
La primera ja la tens feta. Doncs vinga, si et sembla, hi posem una miqueta de tràiler.
Billy Batson. Te nombro defensor. Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Shazam.
¿En serio?
¡Dilo!
¡Vale!
Di mi nombre.
¡Shazam!
Es de locos, ¿verdad?
¿Cuáles son tus superpoderes?
¿Superpoderes, tío? Si ni siquiera sé cómo mear con esto.
Esto es un vídeo para demostrar que es verdad. ¡Superfuerza! Control de la electricidad.
Al principi li passa una miqueta com quan tu i jo érem joves, te'n recordes una sèrie que feien a les tardes que era El gran héroe americano?
Sí,
que tenia una mica de problemes per saber com funcionava el traje, doncs al principi va una miqueta per aquí. Aquesta pel·li la podeu veure avui a partir de 6:15 de la tarda, repeteix a 9:15 i la tornen a fer a 11:15 de la nit. Com us dic sempre, mireu-vos horaris de cap de setmana perquè hi ha més varietat, i si sou amants del cinema en versió original subtitulada, des de dilluns i fins dijous, només amb un passi a 7:45 del vespre, la podeu veure també en anglès.
Dues horetes, 12 minuts de peli, que està una mica en la línia del que estem trobant ara darrerament.
I per majors de, en aquest cas, per majors de 16 anys.
1:41 fa l'altra estrena, que es diu Cementerio de Animales.
Sí, aquesta ja no seria tanta fantasia, no, sinó que aquí hi hauria una miqueta de terror pel mig. És una altra pel·li yankee. Hi ha dos directors en el film, el Kevin Coles per un costat i el Dennis Whitmire per un altre. Jason Clarke, John Lithgow, Amy Sims, Jette Lawrence, Hugh Lovey i també Lucas Lavoie són els principals reclams d'aquesta pel·lícula, que està basada en una novel·la molt influent d'un senyor que suposo que a tu t'agrada, com que ets amant d'això de la lectura, que és Stephen King.
Home, sí.
Que ets una mica la mà trencada a l'hora de posar els pèls de punta. Doncs Cementiri d'Animals narra la història del doctor Louis Creed, que poc després doncs, de mudar-se amb la seva dona Rachel i els seus dos fills petits des de Boston a un paratge que veureu que és bastant curiós, a la zona de Maine, doncs descobreix un misteriós cementiri amagat en el típic bosc aquest de les pel·lis de terror, que són aquells boscos impenetrables i tal. I tot això molt a prop de la seva nova casa familiar. Quan la tragèdia arriba a la família, Louis el que fa és recórrer un veí que té, d'aquests veïns que potser també tots hem tingut, que és una mica peculiar, que és el Jute Crandall, provocant doncs, una perillosa reacció en cadena i que acaba desencadenant precisament amb doncs, una insondable força, podríem dir, malèfica, i amb conseqüències una miqueta espantoses. En el tràiler surt algun moment així més aviat duret, és a dir, que es veu una miqueta per on va el pal, per on va la peli. I és, diguéssim, terror pur i dur.
Vinga.
Hoy en el bosque, Ellie ha descubierto un lugar encantador.
Un cementerio de animales.
Es donde enterramos a las mascotas y las recordamos. Aunque pueda parecer aterrador, no lo es. Lo más natural. Igual que es natural morirse.
El pueblo entero lleva generaciones usando el cementerio. Hacen una especie de ritual. No es un cuento de viejas.
No se ha visto en los árboles.
Son avisos. Las tribus indígenas los grabaron antes de huir. Les aterraba.
És d'aquelles pel·lis, em dóna la sensació que ja veus quan passarà alguna cosa, no?
Sí, a veure.
De dir, ui.
Totes aquestes pel·lis de terror.
Ui, aquest bosc.
Sí, jo moltes vegades m'ho he comentat. Tio, sí.
Ja, em sembla que en l'espot de la tele, crec que és aquesta pel·li, que hi ha, no sé si és un senyor o una senyora estirada en un llit i dius, ui,
sí.
No, massa pau aquí.
Aquestes pel·lis és el que hem comentat moltes vegades. És com quan hi ha cinc joves que van a una casa encantada, sí, on els han prohibit entrar-hi i ells han d'anar a posar el nas
clàssic
allà i jugar-se-la. Doncs sí. Aquesta és la típica. Doncs a Cementerio d'Animales, avui a les 6, a les 8 i 10 del vespre, i si voleu, perquè les pel·lis de terror jo crec que com més fosc està tot millor, la fan a un quart d'11 de la nit també. Dissabte i diumenge hi haurà més horaris també d'aquest film, que es podrà veure en versió original subtitulada de dilluns a dijous també a partir de les 6 de la tarda. I hi ha una proposta de l'Alliance Française, una pel·li que seria una fusió, si vols tu, una miqueta de comèdia i cinema policia, que és allò que fa molts anys tu i jo coneixíem com a... He vist una pel·li de robos i atracos.
Home.
Les de robos i atracos eren les clàssiques. 104 minuts de cinema francès, una pel·li bastant nova, de l'any 2018. La dirigeix el Louis Bernard i els actors bastant desconeguts, si no us moveu massa pel tema doncs, de cinema francès, són Saun Arlott, Charles Berling, Antoine Levanier i Victor Pontecorvo. En aquest cas, diuen de les millors produccions que ha fet la productora Les Grands Espaces, i ens explica doncs, la història, també bastant vista, del típic policia que està a punt de jubilar-se, i quan està a punt de jubilar-se, patapam, en passa alguna. En aquest cas és el comissari Beffroi, que està esperant doncs, la seva jubilació en candeletes, i pel mig un quadre, un robatori de quadres que li crida una miqueta l'atenció. A partir d'aquí el que fa és aplaçar la seva jubilació i començar la recerca de, i no aniré més lluny, un lladre bastant atípic.
Vinga.
Un peu tard pour refaire la déco.
Vol de tableau.
Et ça vaut cher.
30 000.
Oui.
C'est la police, madame, pour le cambriolage.
Vous la tenez à l'envers.
C'est toujours en passant par les toits et toujours des tableaux de valeur intermédiaire. On peut imaginer, au bas mot, 250 000 euros de chiffre d'affaires sur ces 3 ans.
On aurait pour 2,5 briques au mur. Hein.
C'est ça l'astuce. Qui pourrait refourguer la Joconde?
Bonjour, je suis de la police. J'enquête sur des vols de tableaux.
Excitant.
Il semblerait qu'un des tableaux soit passé par chez vous.
Très possible, nous sommes les meilleurs.
Ah, voici Bertrand. Bertrand, voici Charles, mon père. Et...
Marc Beffroi.
Tu m'emmènes chez toi? Je suis curieuse.
Je partage avec un pote, c'est pas très glorieux.
Adi, petit, quoi, avec sa connasse, là. Il avait pas l'air de savoir qu'il partageait l'appart avec toi.
Mais non, c'est idiot, c'est que j'ai jamais osé lui dire.
Je m'en fous des secrets, mais j'aime pas les mensonges.
Una sola missió, eh?
Sí, un sol passi, el dimarts dia 9 a un quart de 9 del vespre. Hi ha crítiques molt bones d'aquesta pel·lícula, especialment m'he quedat amb la del Hollywood Reporter. Diu, diu un estut debut que recorda de forma agradable el cinema negre dels anys 60 i 70. Diu, amb interpretacions, diu, realment molt, molt sòlides. Doncs tenim l'ocasió d'anar-ho a veure i confirmar una miqueta aquestes crítiques, com deia, el dimarts.
Què més continua? Que déu-n'hi-do, tenim una oferta que no està malament, eh?
Sí, doncs mira, pel·lícules que continuen. Què te juegues? És... l'última pel·li de, en aquest cas, la Letícia Dolera. Continua també Nosotros, aquella impactant ja cartellera amb la careta i tal, el que vam explicar, doncs, aquesta família, pare, mare, fill i filla, sí. I que es troben cara a cara amb ells, però en versió una miqueta dolenta. Doncs Nosotros és l'última pel·li de la Lupita Nyong'o, que, per cert, aquests dies doncs, ha estat molt present a la televisió amb diverses entregues de premis, on el que reclamava, sobretot, és una miqueta més d'atenció a tota la gent de color en el món de l'actuació. Doncs Nosotros també la podem continuar veient. L'última, del Pedro Almodóvar, El dolor i glòria, amb l'Antonio Banderas, la Penélope Cruz, continuen també en cartellera. Ho fa Capitana Marvel, el film de la Brie Larson, que des que ha fet aquesta pel·li li estan plovent les ofertes, però a lo bèstia, perquè he vist 4 o 5 coses i els projectes li surten de tot arreu.
De tot arreu.
Continua Mula, l'última pel·li del Clint Eastwood, sí. Recordem que va fer el guió, que l'ha dirigit i que, a més, la protagonitza. No per majors, per menors de 12 anys. Continua El niño que pudo ser rei, aquesta sí que és per la canalla. Continua també Corgi, les mascotes de la reina, pel·li en català, i continua Com entrenar a tu dragón, que té un públic molt específic però molt fidel.
Molt rebé. Jo he vist... Quines he vist? Capitana Marvel l'he vist. No està gent malament.
A veure, com a pel·lícula d'entreteniment estan molt ben fetes. Molt bé, i aquesta, el David, per exemple, em deia fa una estona, aquesta que s'estrena de Shazam, diu, quan veus el tràiler a la tele pots pensar, vaya paridón, sí. Pel·lícula crispetera, ja. Com deies tu, i en canvi les crítiques la deixen, però bones, no? Realment, sí, com a pel·li fantàstica.
Què tens de notícies?
Espera, si vols que ho tanquem primer al Cineclub de les Valls...
Oi, perdona, i tant. Dimecres que ve.
Dimecres. Fan una pel·li molt xula i amb unes crítiques brutals. La pel·lícula es titula Cafarnaum, és una pel·lícula libanesa, dura 126 minuts i parlen meravelles de la seva directora i guionista també, que és la Nadine Labaki. En aquest cas, evidentment, els actors no en sonen de res, Ayn al-Rafaea, Yordanos Sheferou i també, doncs, Fadi Kamel. És una coproducció entre el Líban, els Estats Units i França. És una productora bastant potent que hi ha a França, que és Le Film de Tournelle. I en aquest cas és un drama, pobresa, temes d'aquests d'infància bastant durs. I com us comentava aquest matí en el sumari, doncs davant d'un tribunal, un xavalet que es diu Zaim, que té tot just 12 anys, declara davant del jutge. La pregunta que li fa és per què has demandat als teus propis pares? I la pel·li comença així, diu, per donar-me la vida. Pot ser intensa. A veure, aquesta pel·li ha estat nominada als Oscar, nominada al Festival de Cannes, nominada als Globus d'Or, nominada als BAFTA, ha estat nominada pels Critics' Choice Awards i també per l'Associació de Crítics de Chicago, nominada a millor pel·lícula estrangera. Vull dir que, com a mínim, porta un bagatge ja de premis o nominacions bastant importants, d'aquí que jo crec que pot ser una de les millors pel·lis que hi haurà aquest any al Cineclub. I recordo que això serà el dia 10 i ens sorprendrem una vegada més. La setmana passada em sembla que estàvem a Islàndia o a Finlàndia, doncs avui anem al Líban, sobte una miqueta, evidentment, la versió original del tràiler.
Vinga.
Zain al-Hajj. Xerri, per què l'ho al-Qaïd Khaliar? Arif l'eix en Tehan?
Ena.
Lé?
Badde, ixtiqui ala ahli. ان خلفوني
Cafarnaum.
Sí, és un tema que s'està posant bastant de moda. L'altre dia llegia un article precisament a La Vanguardia de gent que ara els ha agafat això, doncs denunciar els seus pares, ho va fer un, diu, per haver-me portat a la vida sense el meu permís. No sé com s'ho pren un jutge, però és un tema...
Com a plantejament és una miqueta peculiar.
És una miqueta surrealista. Recordar, Àlex, que tots els films del Cineclub de les Valls són a 9:45 de la nit, es fan a la sala d'actes del Centre Cultural La Llacuna a Andorra la Vella, i en aquest cas doncs toca anar cap al Líban. Ja la programació ja està oberta fins al mes de juny. És a dir, al maig tindrem 3 propostes més que ens portaran cap a Itàlia, ens portaran a Polònia i ens portaran també al Regne Unit. I de cara al juny, el 5 i el 12, també hi haurà pel·lícules del Cineclub de les Valls, en aquest cas amb una oferta espanyola i una proposta que arribarà des de Bèlgica, que és la pel·li Girl del Lucas Don, que també sembla ser que pinta molt bé. Vull dir que tenen un marge aquí de 3 mesos pràcticament de bon cinema.
Molt bé. Què em portes de notícies?
Mira, notícies. Vin Diesel. Toretto.
Toretto, i tant.
Doncs, en fi, recordat per Vengadores, Infinity War i per tantes altres pel·lis, doncs...
El Triple X també, em sembla,
sí, em sembla que també és ell. Després n'ha fet alguna així de més parideta, n'hi ha una que fa així que cuida uns nens en una casa i tal, que és un soldat, diguéssim, que té una mica de temps lliure, que a vegades també, dius, t'han colat aquí un gol amb el guió aquest, xato, que t'està desmuntant la imatge. Però, en fi, doncs, s'ha revelat que ha visitat el set de rodatge d'Avatar 2. I com que se sap que Vin Diesel és molt amic d'aquests que van a sopar sovint junts amb James Cameron, doncs ja hi ha el rum-rum
que no sigui.
Que doncs acabarà actuant a la segona part. A més, l'actor ha publicat en les últimes hores una fotografia seva a Instagram. En aquest set de rodatge, diu, hi ha una persona a Hollywood amb la que sempre he volgut treballar i aprendre. Si és amic de James Cameron, no han treballat mai junts, i deixen a caure això a Instagram, doncs està clar que acabarà aquí dintre. Sigourney Weaver, Brendan Cowell, Sam Worthington, Zoe Saldana, tots aquests estan, diguéssim, ja contemplats dins del rodatge. James Cameron, que produirà Avatar 2 juntament amb un altre que té la mà trencada, que és John Landau.
Molt bé.
Tot això, segons 20th Century Fox, la primera de les seqüeles s'hauria d'estrenar el 18 de desembre del 2020. Veurem si finalment tot això tira endavant. Què més? Després de molts anys de no sentir parlar dels caçafantasmes, en vam tornar a sentir parlar fa un temps. Com que va funcionar, què han decidit? que hi haurà Casa Fantasmes 3.
Seqüela.
Sí, sí. En aquest cas, Sony Pictures ha començat les negociacions amb McKenna Grace, la capitana Marvel, en la primera edició, perquè protagonitzi la pel·lícula de Sony Pictures Ghostbusters 3 i que, de moment, du per títol Rust City. Veurem si és el títol,
definitiu
o no. Dirigida...
Bé, i després, a saber com ens arriba aquí, també.
Sí. Això, un dia, si vols, podem fer un especial de títols de pel·lícules, de com eren originalment i com els hem conegut nosaltres.
A mi m'han
dit
que és un tema dels distribuïdors, que és qui té la paella pel mànec aquí. Quan compres el dret d'exhibició de la pel·lícula, tens dret a canviar-li el títol, crec.
Però a vegades passa com amb moltes cançons, també, que els hi posen un títol i aquell títol no apareix a cap part de la lletra o de la pel·li. En fi, dir-vos que la pel·lícula estarà dirigida pel Jason Reitman, això ja se sap, i que segons Hit Vision, doncs el Finn Wolfhard i la Carrie Coon ja han estat confirmats en el repartiment. Estiu del 2020. Estic aquí, us estic fent una previsió a la llarga, teniu temps de comprar l'entrada. Un que m'agrada molt i que ja en vam parlar l'altre dia i que també li cauen els projectes del cel, el senyor Tom Hanks. A mi com a actor m'agrada molt. Doncs estarà en un biòpic d'Elvis Presley, que potser l'associació de personatges no la veuríem massa, Tom Hanks i Elvis Presley. Doncs Tom Hanks, recordat per A Beautiful Day in the Neighborhood i tantes altres pel·lis, Forrest Gump, etc., està negociant la participació en la propera pel·lícula de Baz Luhrmann. És un biòpic sobre el rei del rock Elvis Presley que traurà al mercat la Warner Bros. És a dir, si t'hi fixes, abans ho comentava encara a la redacció amb tu, acaben de fer el tema de Queen. Aquest mes d'abril surt el biòpic d'Elton John i ja estem pensant en el biòpic d'Elvis Presley. Ara aquí trobaran un filó i això no s'acabarà. Hanks interpretarà el coronel Tom Parker, el famat mànager, recordem, de l'Elvis Presley. Tot això ho ha confirmat en les últimes hores Variety i sembla ser que buscava una estrella per interpretar aquest personatge. Doncs si busques una estrella i Tom Hanks està disponible, em sembla que no cal que busquis gaire més. Un altre que a mi m'agrada molt, em sembla que no he vist mai cap pel·li dolenta d'aquest, Denzel Washington. No sé què n'opines, si ens agradaria o no. A mi m'agrada molt com treballa.
A mi m'agrada molt.
Doncs ell i Francis McDormand protagonitzaran Macbeth. Denzel Washington, ara més recordat per l'última pel·lícula, que era L'Equalitzador, aquella famosa sèrie de TV3, que ha passat doncs, a la gran pantalla, Equalitzador 2, i Francis McDormand, recordada per exemple per Isla de Perros, es posaran a les ordres de Joel Cohen. Quan parles de Cohen, posem-nos drets, en una nova adaptació d'aquesta mítica obra de William Shakespeare, que és Macbeth. També ho confirma Variety, i en aquest cas el rodatge ha de començar a finals d'aquest 2019. És a dir, que aquí ja no us dono dates d'estrena, perquè veurem si s'allarga o no. Evidentment, m'imagino, jo no ho he fet mai i segurament no em tocarà mai fer-ho, però interpretar coses de Shakespeare fàcil no ha de ser.
Recordo una cosa, ara quan deies això de l'Elvis Presley i tal, hi havia una cosa que m'estava al cap i ara sé exactament què era. Recordo que vam fer comentaris que el cinema estava tirant tant del món Marvel i dels superherois perquè hi havia una crisi clara de guions, no? De temàtiques noves, etc. Clar, queda confirmat amb el tema
dels biòpics.
Dels biòpics ara de cantants. No, perquè ara el filó, com deies tu, pot ser tan etern com vulguin.
Però és que, a més, Hollywood, a veure, tu que ets molt seguidor de cinema, ho saps, quan una cosa els hi funciona, te'n fan 20 iguals.
Sí, sí, s'ha d'exprema fins a l'última gota.
I, a veure, una cosa que m'estranya, que l'altre dia encara ho comentava, amb el lo bé que els hi va funcionar la pel·lícula, quan van fer la pel·li de Tintín, que hi havia l'Spielberg pel mig, que tots dèiem, a veure, quants llibres de Tintín hi ha, no sé si són 22 o 24, doncs ja tenen 24 pel·lis, i no crec que tardi. Doncs ja ha passat amb aquestes que t'agraden a tu de dissabte a la tarda, la Fast and Furious. Va funcionar la 1, però em sembla que n'han fet 7. Doncs tiren per aquí. Un altre nom molt conegut del cinema, Angelina Jolie, serà la protagonista de The Eternals, això ho està negociant de moment, i saps de què és aquesta pel·li de The Eternals? De Marvel.
Home...
És a dir, que anaves ben orientat i no m'has vist els papers, eh?
No, no, no.
Doncs, si et sembla, ho deixem aquí, perquè encara hi ha coses. Per exemple, Emily Blunt protagonitzarà Not Fade Away. Per exemple, el Jason Momoa, doncs, que és reconegut ara, actor per Aquaman, doncs sembla ser que estarà en la participació de la pel·lícula Dune, doncs és una pel·lícula de Jared Leto, que hauria de veure la llum també, doncs, visats el 2020 aproximadament. Vull dir que moviment n'hi ha.
Segur que sí. I música també.
I música també, però no t'agradarà.
No?
No, perquè avui quan estava
escoltant
els temes... Sí, va per aquí. Les bandes sonores ara tirem per aquí. La banda sonora la porta tota, la dirigeix Benjamin Mark Lasker Wallfish, que és un músic molt bon, compositor anglès i pianista. És relativament jove, va néixer l'any 1979. Ha rebut 1.001 nominacions, però en aquest cas, què es porta? Doncs bandes sonores de grups que estan de moda. I apareix Joey Bada amb un tema que es titula Paper Trail, que és d'aquest hip-hop que jo sé que tu al cotxe no portes.
Un dia d'aquests us donaré una sorpresa.
Sí?
Sí. posaré un disc de rap, hip-hop...
Jo et veig més pel retorn d'Ava previst per d'aquí uns dies, eh?
No t'estranyi, no t'estranyi, també, xiquitita.
Xiquitita.
Vinga, bon cap de setmana.
Sí, sobretot diumenge, que es farà curtet. Que tingui molta sort, eh?
Vinga.
Tanto?
Vinga. Adéu. Vinga.